A les 5 i 3 minuts de la tarda comencem la segona i última hora d'aquest programa de dilluns. Anem fins al Servei Català de Trànsit per saber l'estat del trànsit. Roger Serra, bona tarda. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs aquesta volem repassar sobretot dues incidències, les dues a l'autopista del Garraf, a la C32. Per una banda, hi ha hagut un accident a la sortida dels túnels, ja en sentit sud, arribant a Sitges, sentit Tarragona, diguem-ne. Ara hi ha un carril tallat al trànsit i aturades de més de 3 quilòmetres. Com us deia, molta prudència en aquests túnels del Garraf, C32, aquest accident, just sortint dels túnels abans d'arribar a Sitges en direcció sud, aquesta cua de més de 3, gairebé 4 quilòmetres. També a la C32, més a prop de Barcelona, a Gavà, en tenim un altre accident. Aquí parlem de dos carrils tallats, també en direcció sud, en sentit Sitges. Ara hi ha aturades de 2-3 quilòmetres entre Viladecans i Gavà. Com us dèiem, també a la C32, direcció sud per accident. Per tant, aquests dos accidents a la C32 que ens compliquen la circulació en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies i bona tarda, Roger.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Aquesta setmana s'estrena un nou videopodcast a la plataforma Panorama. S'anomena El Bar del Panorama perquè, justament, busca generar un ambient fresc i amè entre un artista i el seu màxim seguidor. El programa, concretament, consta de 6 capítols i el que es publicarà aquest diumenge hi sortirà Edu Esteve. Anem a conèixer l'estat en què es troba aquest projecte i com ha sorgit amb la nostra companya Júlia Ramon i 3 fundadors del Bar del Panorama. Pol Lloberes, de Santa Coloma de Gramenet, l'Ignasi Blanc, de Molins de Rei i la sabadellenca Júlia Estals.
Molt bona tarda a tots.
Bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta setmana s'estrena el podcast del Bar del Panorama, un videopodcast de 6 capítols dedicats a connectar fans i artistes. Com estan ara mateix els nervis?
Una mica pels núvols, no?
Sí, bastant pels núvols, la veritat.
Aquí les cares es delaten una mica, de nervis. És un treball doncs, que heu iniciat i que consisteix en connectar, com dèiem ara, fans amb artistes. D'on ha sorgit aquesta idea? Qui va ser, no?, la ment pensant de fer doncs, aquest tema?
Doncs tot això va iniciar cap a inicis, finals del 23, inicis del 24. Doncs jo era un redactor més del Panorama i vaig parlar un dia amb el Pol, amb el Bru, que és un altre dels directors del Panorama, i amb la Irene, també implicada en el projecte, i va sortir aquesta idea. Va entrar la Júlia també quasi al moment, va entrar una mica més tard l'Ari Sovinyà, també, que ens ajuda amb contingut de clips i xarxes, i doncs la Júlia ens va comentar: hòstia, que sortís una subvenció de l'ISEC per podcast cultural, i després d'estar mesos esperant una mica d'expectativa i preparant una mica tot el que seria el contingut del podcast, ens assabentem que ens donen la subvenció i des d'aleshores estem a tope perquè surti tot a l'hora i quan toca, sí. I amb molta emoció i moltes ganes de que surti ja.
Sí, treballant en cada detall, perquè al final hi ha moltíssima feina, i després buscàvem també un lloc on gravar els diferents episodis, i doncs 3 de l'equip estem precol·legiats al Col·legi de Periodistes i van confiar en nosaltres, i doncs ara també és un podcast en col·laboració amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Clar, perquè destacar, no?, crec que és un punt a favor, un punt afegit, que molts de vosaltres sou estudiants, vull dir que encara esteu compaginant,
sí,
els estudis amb aquest podcast que ara heu volgut impulsar i que ara doncs s'emetrà en aquesta plataforma, no?, al Panorama. Llavors una mica també aquest Tetris que heu de muntar, sí, per poder gravar, fer les produccions, continuar amb els estudis, una mica com ho esteu portant, tot això?
Amb organització.
Sí, amb molta organització cal, efectivament. Ho portem una mica regular amb el tema de nervis, per exemple, perquè, clar, s'ajunta tot i és més difícil encara que estem intentant que s'engegui tot, però, bueno, en general jo diria que crec que hem tingut la sort de que ha sigut força orgànic i, tot i els molts problemes que hem trobat, Diria que estic molt agraït que tot hagi pogut sortir així, perquè a poc a poc hem vist que tot ha anat quadrant, i des de la idea original del Nacho mateix fins que després, com bé ha explicat, en l'equip del Panorama, que som una web en principi, doncs hem pogut fer aquesta primera producció audiovisual, doncs hem pogut tenir això, que ha sigut tot una sort, realment.
Sí, sobretot molta organització, perquè tots estudiem, l'Ignasi ha acabat, però estem estudiant. També tenim altres feines, més tot aquest podcast, que és una feinada. Però bé, cada persona ha tingut doncs, el seu rol, i té el seu rol. Llavors hi ha diferents departaments, tot i que cada departament s'ajuda i doncs es va fent mica en mica.
Exacte. Mm-hmm.
Sí, de fet, ara l'Ignasi al començament no, ens anàvem mencionant totes les persones que formen part d'aquest projecte i que ho fan possible. Són, com heu comentat, episodis gravats, començaran a emetre's aquest diumenge, 19 de gener, sí. Però són episodis gravats. Els teniu tots gravats ja? Estan a mitges? Teniu el primer per sortir una mica del pas? Com està ara mateix tota aquesta producció?
No, ara mateix tenim el primer episodi gravat, que és a M2 TV, aquest es pot anunciar.
Bé.
I en tenim, la resta els tenim tots agendats, i s'han de gravar encara, perquè, clar, moltes depenem de l'agenda de concerts dels artistes. Uh-huh. Perquè, clar, els fans els anem a trobar a les cues dels concerts de l'artista i llavors contactem amb ells, fem una mica de selecció i llavors venen al bar del Panorama i parlen amb l'artista, una conversa distesa i tot. Però, clar, no tots estan gravats perquè, per exemple, Flashy Ice Cream, que vindran, que són d'aquí Sabadell, uh-huh. cal destacar, uh-huh. doncs tenen concert el 24 de gener a Sala Apolo. Llavors, la pròxima setmana, doncs, quedem amb ells i gravem.
Clar, perquè a sobre d'haver de quadrar tot i organitzar-ho és que no hem de treballar amb l'agenda d'un convidat, sinó amb tres.
Sí,
aleshores,
sí, sí.
És tot
sí.
afegit.
És
però...
quadrar moltes agendes. L'agenda de l'equip del Panorama, que evidentment s'adapta ràpid, perquè si no hi ha... Després, l'agenda de l'artista, després, l'agenda dels dos fans... i l'agenda del Col·legi de Periodistes. És a dir, sí. són moltes agendes.
Però per sort, diria que podem tenir 100% assegurat, podem dir que es publicaran tots abans de març.
Sí, 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 abans
o sigui,
de març es publicarà.
El calendari de producció l'hem de tenir, sí, sí o sí, sí tal sí. com està fet, o sigui que abans de març tot estarà publicat.
Exacte. Abans de l'1 de març tots estaran publicats i també cal destacar que ens trobem en una època que és l'hivern. Llavors, hi ha menys concerts i hi ha artistes que no estan de promoció.
Hi ha menys llum natural.
Hi ha menys llum natural. Exacte, sí, és a dir, hi ha molts aspectes que, clar, en època d'estiu potser seria més fàcil de gravar.
Perquè ho feu en exterior, això.
Sí, sí. Mm-hmm.
Sí. Bueno, com comptem amb el suport del col·legi, no sé si volies dir tu, Ignasi, però...
Sí. Hem no, intentat sí, sí. que sigui el màxim natural possible, que s'assembli el més possible al que seria una cervesa amb els teus amics i que el fan pugui experimentar aquesta cervesa, no?, amb uns amics, com una cervesa d'un dia qualsevol, que vas a fer-te una birra amb el teu amic, que t'expliques el dia, doncs que això es pugui traslladar a un podcast i que puguis fer amb el teu ser preferit, no?, que es pugui crear aquesta connexió i aquest nexe.
Sí, i el Nacho va tenir molt bona idea amb això de trobar aquest punt de nexe en una terrassa, com d'un bar. Clar que, com deia, amb el suport del col·legi, hem trobat justament a la terrassa de la que ells disposen el lloc ideal.
Sí, sí, així aconseguim l'estètica més del bar, perquè si gravéssim una sala de dins és més de reunió i no s'aconsegueix tant.
Mm-hmm. Perquè, clar, el títol del podcast és El bar del Panorama, justament.
Sí.
Mm-hmm. Exacte.
Sí.
Mm-hmm. Comentaves, ara el primer artista, però al final d'aquests 6 capítols hi ha 3 noms de molt voltatge, no? Tenim també els Flashy Ice Cream, com també ho ha avançat, a Julieta, a Ginestar, però també tenim 3 artistes emergents que potser no són tan coneguts, no?
Sí.
Per què heu volgut fer aquest format, aquest duet de 3 i 3 i amb artistes que estan al top i d'altres doncs, que estan més...
Doncs perquè realment com al ser el bar del Panorama i sent el panorama.cat el punt de partida d'on ens vam conèixer i d'on va sortir l'equip, doncs tenim una part de compromís amb els artistes emergents i tot el que seria el panorama urbà català, però precisament aquest que va fer que comencéssim, no? Que és que nosaltres vèiem que tots aquests noms començaven a néixer, perquè aleshores gent com la Julieta, que has dit abans, o els Flashy, no tenien tant d'impacte com fa uns quants anys. I justament em sorgia això, vam dir, ostres, volem potenciar tant aquelles persones que ja han aparegut i comencen a ser més conegudes com aquelles que encara estan per explotar, no? I volíem acompanyar una mica aquesta explosió de cultura catalana moderna o urbana, diguem-li com vulguem.
Mm-hmm. Tots ells són artistes catalans, també és un
sí,
punt
sí,
a destacar.
Sí, sí, sí. Perquè un dels fonaments del Panorama, el panorama.cat, és un mitjà de música urbana, en català. Mm-hmm. Llavors, que hi publiquem
notícies cada setmana.
És un pilar
fonamental, sí.
Exacte, és una línia vermella que ens hem posat i que no volem traspassar.
Sí, han de cantar més en català, a la mesura del possible, sempre, com a mínim, intentem que sigui més d'un 50-50 en català. I és aquesta línia que deia el Nacho. Sí.
Mm-hmm. Després d'aquesta primera experiència, aquesta primera presa de contacte que heu tingut amb aquest primer capítol, una mica que es desprèn, no?, d'aquesta trobada entre un artista i un fan. Què és el que dona de si aquesta conversa?
Moltes ganes de preguntar. És a dir, venen que tenen unes ganes de saber-ho tot, sí. Molta implicació. Dies abans ja us passem tot de preguntes, s'estudien el guió, molta implicació i sobretot es genera una sensació d'alegria.
Sí, sobretot diria que molta il·lusió, perquè molts fans, jo també com a fan de molts artistes, ens passa que quan llegim algunes entrevistes als mitjans n'estem farts de llegir sempre la mateixa pregunta, no? Uh-huh. I els fans molts cops volen saber coses que no s'han preguntat i que potser n'estàs fart de veure a 3 o 4 mitjans que potser tenen nota de premsa de la discogràfica i no s'endinsen més en el contingut del propi artista, no? Per tant, és això, moltes ganes de saber coses noves i que no s'han explicat a altres llocs.
Mm. Què pregunten, per exemple?
Des de les rutines que tenen abans de sortir a l'escenari, des dels seus moments que els han marcat més la seva carrera, una mica també preguntes a futur, no? Suposo que els fans sempre volen saber quan sortirà nova música, nous videoclips, nous projectes, i crec que és una cosa que els engresca molt, no? Tenir aquesta com informació abans que ningú.
Hi ha moltes vegades que, a més, nosaltres al final estem estudiant periodisme o qualsevol de les branques de comunicació i ens trobem amb que, clar, tu et prepares el que seria una entrevista que faries tu si estiguessis com a periodista amb l'artista al davant, però per molt que investiguis o molt que t'ho preparis, un fan sabrà molt més que tu de l'artista, sempre passa. Fins i tot hi ha gent que està tan fanatitzada amb algú que sap més que aquella pròpia persona.
Sí.
Jo què sé, als Estats Units això passa molt, no?, amb gent que diu, com saps això de mi?
Els fans especialistes, aquí.
Clar. Sí. Són, jo què sé, Jennifer Aniston, Olex, no?, que diu, jo no recordo quan em vaig treure el carnet, i aquella persona sí. Llavors arriben i diuen, per exemple, doncs, aquesta vegada que vas dir això en tal cançó, quan vas començar, qui li estaves dedicant a algú, tal, i llavors és l'artista que diu, ostres, doncs sí, no esperava que mai m'ho preguntés ningú, però això ha passat, sí.
Sí. Els artistes queden ben impactats de les preguntes i de tota la informació que saben.
Mm-hmm. Intencions de fer una altra temporada, també, vull dir, ja teniu aquest, heu fet una primera selecció de 6 artistes, però no sé si us en queden molts més a la llista i, per tant, plantegeu continuar-ho, això.
Sí, és a dir, hi ha molts artistes pendents, molts que ha coincidit que ara mateix no estan en època de promoció, que ara no han tret disc, moltes discogràfiques ens han dit, ostres, doncs compteu amb nosaltres de cara al maig, però clar, al maig ja s'hauran acabat els capítols, per tant, ens veiem una mica obligats a fer una segona temporada, que si tot va bé, doncs ens agradaria, evidentment.
Per què no, sí.
Sí, i també molts artistes que n'estic segur que sortiran en els propers mesos, que ho petaran, i que continuaran amb aquesta filosofia del panorama, que és també continuar portant artistes emergents, no? Que això també ens fa moltíssima il·lusió. Mm.
Mm-hmm. Mentrestant, però, comentàveu ara també aquesta dificultat, aquest tetris de quadrar agendes. Quins reptes més us heu trobat? No sé si el fet de que també sigui un vídeo podcast, no?
Completament. Sí, just això.
És una dificultat afegida.
Sí, perquè a més de ser com la primera gran producció en què tots ens trobem, perquè, clar, som estudiants, som molt joves, és que justament no només hem de quadrar-ho a un nivell de gravació d'àudio, que ja prou problemes dona moltes vegades, aquí a la ràdio segur que ho sabeu, sinó que és que hem de treballar multicàmera i hem comprat algun equip, hem llogat d'altre, hem comptat amb ajudes externes, si no és que això no surt, i també s'ha de quadrar aquesta agenda, perquè potser tenim, jo què sé, els micròfons són nostres, però alguna altra cosa doncs, ens el deixen, o coneixem algú amb què podem comptar, aleshores, tot això també ha sigut, jo crec, que l'intríngulis més gran que hem tingut del davant, diria.
Sí. El tema de la llum, la il·luminació, és un gran tema.
Sí.
Sí, l'horari de gravació i també tenim la sort de comptar amb un equip molt perfeccionista.
Sí. Sort, desgràcia, perquè...
Sort i desgràcia, és veritat, això.
Això és una autocensura, però molt restrictiva. Però,
per tant, volíem començar amb un projecte multicàmera, no? El Bru, en especial, volia que això fos amb multicàmera i ens hem endinsat totalment sense tenir grans nocions, però aprenent sobre la marxa.
Sí. I també tenim en compte que cada cop vivim en un món on el públic és més estricte, és a dir, els espectadors, cada vegada veus un TikTok, fas scroll, dius, ostres, això no se sent bé, passo, faig scroll. Sí. Doncs també hem de lluitar una mica amb tots aquests temes.
Clar, perquè a més hem acabat produint molt per xarxes, aleshores no només hem preparat, produït, escrit, programat, gravat, tot editat, sinó que a més hem de fer una secció sencera de xarxes.
Mm-hmm. Tota una feinada. No sé si més enllà del Panorama es podrà veure en altres plataformes, també més endavant.
És a dir, es publicarà a totes les plataformes, YouTube, Spotify, Apple Music, a tot arreu, mm-hmm. i doncs també el web del Panorama, evidentment.
Mm-hmm.
Seria l'idea.
Doncs estarem atents aquest diumenge al primer capítol i que tingueu molta sort i ànims també amb les entrevistes que us queden pendents.
Sí, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Oh my God! Good evening, everybody. This is Stay Homeless from Barcelona to the world. This is a really fucked up situation for everybody, but let's at least enjoy this song. Oh my God!
I'm tired of watching television. My PlayStation also tired of watching me lose. The sun doesn't shine for me on this rain.
I'm so sick and tired of drama.
Tired of drama.
I don't wanna wear pajamas.
Wear pajamas.
I think I'm going bananas in my room.
But in the end,
I wanna travel like Han Solo.
De matí i de 9 a 12, connectats a l'estiu.
Stana és una empresa amb seu a Badalona que inverteix tota la seva experiència de més de 150 anys en la fabricació de salvaescales i sistemes d'elevació de qualitat per a aquelles persones amb mobilitat reduïda, que viuen una lluita diària amb les escales. Marxem fins a Badalona per parlar amb el Jordi Gràcia, director comercial d'Stana, i el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda a tots dos.
Bona tarda, doncs sí, estic aquí ara mateix amb el Jordi Gràcia, director comercial d'aquesta empresa anomenada Stana, amb seu a la ciutat de Badalona. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda a tothom.
Explica'ns una mica quan i com es va fundar Stana a Badalona i quina és la seva història.
La història d'Stana és una història d'una empresa familiar. Es va fundar el 1963, portem a Badalona tota la vida I des de l'any 2015 ens va comprar l'empresa matriu, que es diu Stana, és una empresa anglesa, és una empresa també familiar, i llavors tenim aquest caliu d'empresa familiar, però que és una gran multinacional. De fet, aquí a Badalona està la central que distribueix els productes a tota Espanya, i des d'aquí es fan tots els serveis, atenció al client, atenció postventa, tot ho fem des d'aquí, connectats des de Badalona a la resta d'Espanya.
Explica'ns una mica quin és el vostre enfocament principal dins del mercat.
Qualsevol persona que té una escala, qualsevol persona que es fa gran, qualsevol persona que té un problema per pujar les escales és un client d'Stana. Nosaltres ens dediquem a tot el que té a veure amb el tema de salvar les escales. Llavors, quan una persona ja veu que no pot pujar, que li costa, que deixa les ulleres i li fa mandra baixar a les ulleres, o que baixa al carrer i li fa mandra pujar a agafar la jaqueta, és el moment de trucar-nos. Nosaltres llavors el que fem és connectem amb un dels nostres especialistes en mobilitat, anem a casa del client, sense cost i sense compromís, li fem una avaluació del seu estat de salut, de la necessitat que té ell o la seva família i també de les escales. I llavors li posem normalment una cadireta d'aquestes elèctriques que puja per un rail i li fem tota la instal·lació, li ensenyem com funciona i li fem tot el manteniment. És una relació per tota la vida.
Clar, aquí m'estàs parlant d'una necessitat dins d'una casa, però quins són els principals problemes d'accessibilitat en espais doncs, públics, tant privats, o també podríem parlar de mitjans de transport, no?
Sí, correcte. Espanya és un país que, si bé a Barcelona, a Catalunya, estem més conscienciats, encara resta molt camí per caminar, perquè n'hi ha molta gent en cadira de rodes, n'hi ha molta gent amb crosses, molta gent gran que segurament ens està escoltant, que caminen amb caminadors, que caminen amb ajudes tècniques, que quan surten al carrer troben un munt de problemes per anar a comprar el pa, per anar a comprar en el dia a dia. Llavors, no parem compte fins que no tenim el problema, i és que el problema que tenim és que no està adaptada la ciutat i els pobles per la vida, per una persona gran o per una persona amb discapacitat. Llavors, és important posar-se en la pell de tota aquesta gent i veure que cada vegada que doblegues un genoll per pujar una escala, n'hi ha molta gent darrere que no pot fer això. És aquí on nosaltres entrem i mirem de salvar i de donar accessibilitat a tots aquests comerços, a tots aquests llocs públics i sobretot a les cases, perquè la gent recuperi doncs, la seva integritat i sobretot el benestar que fa que tu puguis ser una persona autònoma tot i que vagis en una cadira de rodes.
M'imagino que personalitzeu doncs, cada servei adaptant-vos a les necessitats no?, de cada client. Existeixen diferents tipus d'escala depenent de, doncs, del problema que tingui aquella persona?
Correcte. N'hi ha solucions per totes les situacions que n'hi han. És a dir, quan nosaltres fem una avaluació de mobilitat per una persona que no pot pujar o que no pot baixar les escales, no és el mateix una persona que té un problema de cor que una persona que està operada de genolls o que li han fet un implant de cadera. Un implant de cadera vol dir que la persona no pot seure correctament. Llavors, a aquesta persona li hem de posar una cadira que va genuflexionada, és a dir, que va gairebé de peu. Una persona que té problemes de cor, potser no necessita que la cadira giri elèctricament quan està dalt de tot. Una persona que té problema de genolls, potser el que necessita és un gir elèctric perquè no pot ajudar-se per girar la cadira quan arriba dalt de tot. És a dir, n'hi han tantes solucions com necessitats tenen les persones. Portem més de 60 anys fent aquesta feina. Ens les hem trobat ja de tots els colors. Després et contaré alguna anècdota, però ja veuràs que podem solventar gairebé el 100% dels problemes que ens presenten.
Ara, pel que comentaves, doncs també, quins són els principals reptes que heu afrontat com a empresa en aquest sector?
Bé, des del principi, en primer lloc, donar a conèixer la solució. Espanya és un país que, a diferència del Regne Unit, que des de fa moltes dècades la gent coneix perfectament la solució salvaescales. Jo porto al front del negoci 10 anys. Quan jo vaig arribar, gairebé ningú sabia el que era una cadira salvaescales. Avui dia, quan jo dic que treballo a Stana i que n'hi ha gent que ja ho sap perquè ha vist l'anunci a la tele o que ha vist l'anunci a alguna revista, n'hi ha gent que sap qui som, però sobretot quan explico que el que posem són cadires que pugen per les escales, gairebé tothom ha vist una cadira que puja per les escales. Abans només l'havien vista a la pel·lícula Gremlins i poca cosa més. Però avui dia aquest repte que teníem fa 10 anys de donar a conèixer la solució ja està solventat. Ara els reptes que tenim és, en primer lloc, deixar de desmitificar que aquest producte és un producte per gent gran. Qui té una escala té un problema, o ara o en el futur. I el que hem de pensar és que aquest tipus de solució, quan abans ho posis, és millor, perquè si estalvies genolls, estalvies salut. És a dir, molta gent et diu, és que és supersà pujar les escales. Sí, quan tens 20, quan tens 30, quan tens 40, però quan tens 60, 70, el que és sa és caminar en pla, sortir al carrer i caminar tranquil·lament. El que no pots fer és que si tens un problema de genolls, posar-te a pujar escales o baixar escales, perquè potser acabes amb un problema més gran.
Clar, també dins de tot el vostre català, que existeix algun producte o servei innovador que destaqui ara mateix?
Bueno, aviam, el producte de les escales és veritat que no innova gaire, vull dir, és una cadira. Sí que estem traient doncs, cadires que estan complint més amb l'estàndard de decoració. No deixa de ser un producte que, una, ningú vol. No ens enganyem. Ningú que es compra una cadira se la compra perquè li agradi. No és bonica, més aviat és un producte que és lleig, que no, mai pensaries de posar-te això. O sigui que el que estem intentant fer és productes més macos. Hem contractat a dissenyadors que aborden aquest tema del disseny i que sigui un producte més menys industrial i que sigui un producte més desitjat. Llavors, la innovació ve més en el sentit de dispositius de seguretat. Per exemple, ara les noves cadires ja no funcionen si no et poses el cinturó de seguretat. Tenen un sistema de comunicació que et permet, des de la cadira, prema un botó i parlar directament amb uns dels fills o amb el sistema d'emergència, amb qui tu vulguis. És a dir, totes aquestes innovacions estan més centrades en donar tranquil·litat, en donar seguretat a l'usuari, que no pas en innovar, perquè realment una cadira que va per les escales no té gaire història.
Però llavors, a la línia que tu estàs ara comentant, heu notat canvis en les necessitats o preferències dels clients en aquests últims anys?
Hem notat que la gent està perdent aquesta vergonya de dir que tenen una cadira salvascales a casa. Això sí, ho hem notat. I també hem notat que la gent ens truca abans. El que deia una mica d'estalviar genolls, cada vegada la gent són menys reticents a mostrar una debilitat, entre cometes. Gairebé tota la gent jove porta auriculars quan va pel carrer. És a dir, l'altre dia, jo que ja sóc un home gran, vaig anar a fer la revisió de l'oïda i el metge em va dir que potser necessito un aparell. Li vaig dir que perfecte, perquè jo vaig amb auriculars tot el dia. Llavors, de la mateixa manera que estem canviant i estem veient que no passa res per portar un audífon, estan canviant els sistemes els sistemes no, la paraula seria l'acceptació de que com a individu gran doncs tinc un problema de mobilitat i no passa res. Em poso una cadira, és un electrodomèstic més com si fos una rentadora i zero problema, serveix per pujar la roba, per baixar maletes, per pujar la sogra, per baixar jo, per pujar el gos. Tenim vídeos a la nostra plana molt divertits de gossos pujant a la cadira i està bé. És per aquí per on hem d'anar. Hem de ser una societat més inclusiva, sobretot amb aquestes persones grans i amb persones que tenen problemes de mobilitat.
I normalitzar, no?, una mica aquesta situació. Abans explicaves, bueno, abans ens deies que ens podries explicar alguna anècdota, m'imagino, a casa d'algun client que hagis tingut en aquests anys de trajectòria dins d'aquesta empresa.
Aviam, anècdotes tenim un munt, tant de persones famoses com de no persones famoses, però de persones famoses puc dir que hem posat una cadira a un dissenyador de sabates molt, molt famoses que sortia a Sex and the City. Hem posat una cadira al Palau de Dueñas, a l'antiga duquesa d'Alba, que sí que puc dir el nom perquè ja no hi és entre nosaltres, i va ser molt agradable i molt maca. Hem estat a casa de la família real, amb un familiar, no amb el rei ni amb el príncep, però sí que... Bueno, el príncep que ara és rei, però sí que hem estat a casa d'un membre de la família real i no la va posar perquè deia que era massa cara i que ella tenia persones que la pujaven i que baixaven. O sigui que és un producte que gairebé tothom s'ho pot permetre. Has de tenir voluntat i lògicament, un mínim d'ingressos. O sigui que si qualsevol se la pot posar, aquesta dona se la podia posar segur.
No, ja veig que anècdotes per un munt. Parlant de l'empresa, Anna, en més concretament, quants professionals formen part actualment?
Sí, ara mateix estem a tota Espanya 60. Hem de tenir en compte que la seu central és a Badalona. Des de Badalona estan tots els serveis centralitzats, doncs, des d'atenció al client, lògicament, tot el sistema telefònic. També tenim persones al País Basc perquè parlin euskera. Tenim persones a Galícia perquè parlin galec. Entenem, i la família Estana entén, que totes les persones amb la seva diversitat han de ser ateses per persones que parlin la seva llengua. Per això, per nosaltres és molt important dir que mantenim els llocs de feina aquí a Badalona i que, a més, donem feina a més de 60 famílies directament i indirectament a gairebé 200 a tota Espanya.
Doncs Jordi, ara abans d'acabar, quan estaves entrant a l'estudi, m'has comentat que podríeu donar un petit descompte als nostres oients, a la vostra empresa, no?
Doncs sí, és molt interessant que qualsevol persona que tingui problemes amb les escales que prengui nota d'aquest telèfon, que és gratuït, que estem les 24 hores, que és el 900-101-336, 900-101-336, que digui que ens ha escoltat a Connectats i tindrem un descompte molt interessant abans de final de mes per tota la gent que ens escolta.
Doncs aquí, Jordi, ho deixem. Tornem a repetir el número de telèfon, 900-101-336. Doncs Jordi, moltes gràcies per passar-te pel Connectats i per parlar-nos sobre Estana, aquesta empresa, doncs, que feu una feina molt important a les llars de les famílies de Badalona i de tota Espanya. Bona tarda.
Moltes gràcies per convidar-me i que tinguis bona tarda i molt bona tarda a tothom.
La tenía el rey de los grillos y en una gota de agua guardaba su voz el niño. El niño perdió su voz, la tenía el rey de los grillos y en una gota de agua guardaba su voz el niño. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que guardará su silencio en su dedo pequeñito. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que guardará su voz en su dedo más pequeñito.
Desconnectis. Connectats.
Bona tarda, sóc Paula i m'agradaria recomanar el llibre La cançó d'Aquiles de Madeline Miller. És una lectura curta i fàcil que combina la mitologia grega i la història d'amor entre Aquiles i Patrocle. Penso que la prosa amb la que està escrit el llibre és molt bonica i crec que la capacitat per humanitzar aquests mites antics fa que la història sigui entretinguda des del primer capítol. Gràcies.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
M'han puc veure com volen i troben una nova veu de llibertat que sona. Bones vibracions per totes les persones. Caminem sempre junts amb la mà cor. Som el poble viu, la flama en la foscor. Som un paisatge de vida que crida i no oblida. Som la sortida agraïda de fer mentides. Una lluita compartida.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Els Pastorets són un clàssic indiscutible del Nadal i sempre, temporada darrere temporada, omplen les principals sales del territori. Un dels municipis d'aquí al Vallès on està més arrelada aquesta tradició és Sabadell. Hi ha dos teatres que representen la funció de Joan Maria Folch i Torres i en tots dos casos la majoria de sessions han arribat al sold out.
Bona tarda. Sí, efectivament, aquí a Sabadell hi ha hagut una gran passió pels Pastorets que han acabat aquest mateix cap de setmana. Ahir es va celebrar l'última sessió i a la faràndula en total hi han passat 6.884 espectadors. Farem un balanç de com ha anat aquesta temporada, així com de la cartellera que ens espera aquest 2025 amb Anna Vidal, la presidenta. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, una xifra de rècord un altre cop.
I tant, rècord absolut. Ens pensàvem que l'any passat ja havíem assolit els màxims i no, aquest any hem superat. Gairebé hem fet sold out a totes les representacions. D'avui n'hem fet 5, però les altres ha vingut de molt poc. Home, hem fet una ocupació de més del 97% de les localitats, vol dir que difícil de superar, eh? Però, bueno, tenim un repte aquí, a veure.
I tant, el repte és anar-se superant any rere any, no?, i mantenir, doncs, aquest lideratge. De fet, pel que fa, no?, a l'ocupació de les localitats, també hi ha hagut un percentatge superior, perquè l'any passat era del 95, i enguany encara hi ha hagut un pelet més d'assistència.
I tant, sí, sí.
Això es fa pensar que aquí a Sabadell hi ha una gran passió pels Pastorets, que es manté superviu a aquesta tradició, a aquest costum?
Home, jo crec que sí. Aquí a Sabadell, com arreu de Catalunya, és una tradició que està molt arrelada a les èpoques nadalenques, no?, les festes de Nadal. I aquí a Sabadell, a part de nosaltres, hi ha el Teatre Sant Vicenç, que també representa els Pastorets des de fa molts anys. Home, nosaltres des de l'any... Fa 77 anys que representem els Pastorets, excepte 3 anys que no es van poder fer per culpa d'unes obres del teatre i per culpa de la pandèmia. Però és que des de fa 77 anys que estem fent Pastorets cada any. I a Catalunya també hi ha una tradició molt gran. A totes les ciutats i poblacions de Catalunya, quasi bé, no diré totes, però a quasi tot Catalunya es representen els Pastorets en les èpoques de Nadal, sí, sí.
Exacte, és un clàssic, és un clàssic que es manté molt viu pràcticament també a totes les ciutats, no? Sí. Quin diria que és el pes que té Sabadell, els Pastorets, sobretot de la faràndula, que són doncs, molt reconeguts, en el global de Catalunya? Perquè al final doncs, també actuen fora de Sabadell, hi ha molta gent que ve cap aquí a veure'l. Una mica diria que és un dels que té més pes?
Home, a part de que nosaltres fa molts anys que els estem representants i que ja tenim unes taules, no?, en la representació d'aquesta producció, no?, fem uns Pastorets de gran format. De gran format a poques poblacions n'hi han d'aquest estil, no? I a part doncs, de tenir uns Pastorets de gran format, nosaltres els fem amb molt de rigor i amb una altíssima qualitat. Jo crec que això i que aquesta tradició que hi ha per Nadal fa que la gent vingui i que tinguem aquest èxit, no? No sé.
Totalment. I també posa en valor, no, el fet de que fa més de tres quarts de segle que estan representant la mateixa obra, sí, però de la primera funció en aquesta última, en la que hem pogut veure doncs, aquest mateix Nadal, hi ha hagut una evolució, s'han anat adaptant coses, s'han anat canviant, també han passat molts actors. Una mica també quin és el repte, no, que té per un teatre anar doncs, actualitzant, modernitzant, fent evolucionar, no, aquesta obra sense perdre doncs,
l'essència, no? I la tradició i el que és. Sí, 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 no, evidentment has d'evolucionar, els temps evolucionen i tu també has d'anar evolucionant i has d'anar renovant. De fet, aquests pastorets que vam acabar ahir, precisament, ja fa quasi 25 anys, més de 20 anys, que estem representant aquest format de pastorets amb aquesta escenografia. Ara estem treballant per canviar tot això. Volem renovar tots aquests pastorets, volem renovar l'escenografia, vestuari, la lluminotècnia, tot, i estem treballant. Esperem que la temporada que ve es puguin presentar aquests nous pastorets. Sí, sí, què fa? Clar, l'entitat de la Joventut de la Faràndula la formen moltes famílies. Fem formació. Aquestes famílies van passant de pares a fills i van rebent aquest llegat, no?, dels pastorets, que és, per nosaltres és una obra molt important dins de la Joventut de la Faràndula. També en la formació fem la versió de pastorets infantils, on també els nens i nenes que venen a fer formació també comencen a entrar dins d'aquest món. I això també fa doncs, que rebis aquesta continuïtat, no? Mm-hmm. No sé. Bé, per nosaltres és molt important i de vegades veus a l'escenari, des dels avis fins als fills i els nets, tots a dalt de l'escenari, i això és molt bonic.
I tant, i sobretot també al públic, no? Perquè al final doncs, ve també molta gent jove, que al final potser és una mica difícil, no?, aconseguir que les noves generacions vagin al teatre, tinguin aquest hàbit, però per Nadal, pels pastorets, és com que es respecte.
Evidentment, en el públic també hi ha generacions senceres de famílies. Igual que en l'escenari hi ha avis, fills i nets, en el públic també venen els avis, els fills i els nets a veure els pastorets. I cada any repeteixen, i cada any. Sí que és veritat que aquests últims anys, a part dels de sempre, no?, els fidels de sempre que venen cada any a veure'ls, doncs també hem rebut gent nova que va venint a veure els pastorets. I això també ens fa molta il·lusió perquè es va coneixent i ve gent de fora, vull dir que penso que presentem un bon producte amb molta rigorositat i molt alt nivell.
Mm-hmm. També ara, en aquesta línia, no?, la que comentava ara, la rapidesa amb què s'exhaureixen les entrades. Vull dir, al final hi ha una febre, no?, que al final sí, això sí, també sí, és un bon indicador de que la gent ja ho espera.
Sí, 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 és brutal. O sigui, poses a la venda les entrades i es volatilitzen. Vull dir, és platea, queden pràcticament plenes. Vull dir, és que és brutal. Sí, sí. Sí, sí, sí.
Com dèiem, aquesta setmana s'han acabat les sessions de pastorets, ja fins al Nadal que ve, a veure si apareix o no aquesta nova escenografia que...
A veure, ja estem treballant, a veure si arribem a temps. Hem de veure-ho.
Serà per això una escenografia, abans de canviar de tema, serà una escenografia molt diferent a la que estem acostumats?
Bueno, ja estem treballant. Encara estem mirant a veure què.
Bueno, haurem de parlar més endavant.
Sí, però més endavant. Ara encara és massa prematur parlar d'aquesta... d'aquest canvi.
Ja ho recuperarem més endavant.
Però una cosa sí que vull dir, no hem acabat les festes nadalenques, perquè pastorets no s'han acabat encara.
Falten els infantils.
Falten els infantils, que es fan el 25 i 26 de desembre a la sala Miguel Hernández, després de les obres que han fet i de la remodelació que han fet a la sala. Aquest any per fi hem pogut tornar, podem tornar a representar els pastorets a la sala, i també ens fa il·lusió perquè és un lloc on sempre els hem fet i el trobàvem a faltar.
Una senyal més que aquí a Sabadell tenim pastorets, vamos, alarguem la temporada, sí, no? I tot. Però com dèiem, aquest cap de setmana s'han acabat les sessions de pastorets pel que fa al teatre, però al final la faràndula doncs, també acull altres representacions d'altres gèneres, com és el cas de la música, i en aquest cas amb un concert del Canyizares.
Sí, 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 tant la setmana que ve i l'altra em sembla que hi ha òpera.
Exacte.
Com a cloenda de la capitalitat de la cultura catalana. I, bueno, i evidentment, el teatre està a tope, està ple de la feina que tenim per trobar les dates, perquè hi ha molta demanda, sí, sí.
Hi ha molta demanda i això no sempre és usual en un teatre, no? Vull dir, al final potser podríem dir que la faràndula doncs, s'ha mantingut molt forta per continuar traient públic, doncs, perquè en altres municipis potser doncs, s'està perdent no? tot aquest hàbit, sobretot també, com dèiem ara, amb l'òpera, que a Sabadell doncs, hi ha una gran arrel no? d'òpera. Llavors, potser és una mica un exemple a nivell doncs, de Catalunya, no?
Home, jo crec que sí. Bé, nosaltres estem fent espectacles de gran format, d'infantils i familiars, no? I és molt difícil omplir un teatre com la Joventut de la Faràndula. Perdó, com la faràndula. I, evidentment, això fa que nosaltres hagin de ser molt rigorosos amb les nostres representacions. I no podem baixar la guàrdia, perquè clar, hem d'omplir els teatres perquè tot funcioni com hagi de funcionar, perquè tot surti com hagi de sortir, i per poder seguir representant les nostres produccions en aquest teatre de Sabadell, no?
Mm-hmm. Bueno, de fet, durant totes les temporades, no, aneu fent sold-outs més enllà dels pastorets, també doncs quan vau fer Aladí, doncs també va ser un gran èxit, no? Ara amb Pinocchio o Pinocchio, suposo que doncs també teniu molt bones expectatives.
També a més amb Pinocchio s'ha de dir que hi haurà novetats, s'afegiran noves cançons i animo a tothom que vingui perquè hi haurà novetats.
Home, això no ho podem deixar aquí. Tenim moltes novetats.
Però han de venir a veure-ho. Han de venir.
A veure, però fem un petit avançament.
Bueno, s'han afegit un parell de cançons perquè trobàvem que feien falta, no?, una mica més de música, no? I també s'ha revisat una mica el text i s'ha fet, vol dir que hi haurà, bueno, bones expectatives.
Molt bé. I algun avançament més, alguna novetat més de cara a aquesta cartellera del 2025?
Sí, home, hi haurà l'estrena al maig de la Sireneta. Sireneta. Sí, sí, que l'han escrit i dirigit, bueno, la dirigeixen el Salvador Peig i la Maria Pla, músiques del Chesky Ten, que estem molt il·lusionats perquè, bueno, ja han començat a assajar i a preparar-ho i, bueno, es preveu un gran espectacle.
Molt bé, doncs una senyal, no?, de com el teatre La Faràndula es va nodrint, va creixent, no?, va incorporant, doncs, també noves representacions i actualitzant les que ja té consolidades. I, doncs, molta sort i enhorabona, doncs, per aquest volum de participació d'espectadors a La Faràndula.
I tant, estem molt contents, la veritat és que molt contents pel públic sabadellenc que sempre ens recolza i ens ve a veure i això, no? Que estem molt contents.
Doncs que vagi molt bé, moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bé, doncs aquí s'acaba la història d'aquest primer Connectats de la setmana. Gràcies per la companyia, ens tornem a escoltar demà, com sempre, serà quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins llavors, passeu una bona tarda i seguiu gaudint de la ràdio.